de la ciudadanía.
Los extremeños hablaron alto, hablaron muy claro, y el 43,2% nos dio su confianza. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Sumamos más que toda la izquierda junta y sacamos más votos que la segunda y la tercera fuerza juntas. Por tanto, me corresponde formar gobierno, ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños.
És la 1:04, més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimarts 10 de febrer. Bon dia. La primera FEB viu avui jornada intersetmanal. L'Estia Menorca, que suma 6 victòries consecutives, visita la pista del segon classificat. Tot un històric, l'Obradoiro. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començar amb les portes d'avui, jornada intersetmanal i jornada molt interessant a la primera FEB. Una jornada que obri l'Estia Menorca avui a partir de les 8 del vespre a Santiago contra l'Obradoiro, segon classificat d'aquest grup de primera FEB. L'Estia Menorca, que suma 6 victòries consecutives, vol continuar a la bona ratxa i guanyar a una pista molt, però que molt complicada. Ho diu el seu entrenador, Javi Zamora.
El rendimiento del equipo ha sido brutal. Estamos enfrente a un partido con muy pocas horas de preparación, con un viaje largo. Vamos a jugar contra probablemente el equipo junto con Coruña que más en forma se ha mostrado en esta primera vuelta.
A les 8 començarà aquesta partida entre l'Estia Menorca i l'Obradoiro a Santiago, i ja per demà jugaran els dos representants mallorquins. A les 8 a Sant Moix, el Fiwi Mallorca rebrà la visita del Fuenlabrada, i a les 8 i mitja el Palència, que rebrà la visita del Palmer Bàsquet, el Palmer que necessita guanyar per intentar sortir de la zona baixa de la classificació. I també en bàsquet avui entrevistarem el director esportiu del Clas Sant Antoni, Jordi Grimau, l'equip eivissenc que s'ha situat líder de la segona FEB, a veure si aconsegueix l'ascens de categoria aquesta temporada. En futbol, el Mallorca ha començat a preparar avui, ha tornat a la feina Son Bibiloni per preparar el partit de diumenge contra el Betis a Son Moix, i ho ha fet amb una mala notícia. S'ha lesionat el migcampista Jan Sales. Quina mala sort aquesta temporada. El jugador de Binissalem, ja ho sabeu, ha tornat en aquest mercat d'hivern. No va anar bé la seva sessió en el Còrdoba, va tornar amb tota la il·lusió. Idò, a l'entrenament del passat diumenge, Jan Sales es va lesionar i pateix una lesió al creuat del genoll dret i pot estar fins a 7 mesos de baixa. Per tant, s'ha perd tot el que resta de temporada i veurem com comença el curs 2026-2027. Per cert, a primera divisió es va tancar ahir la jornada amb el partit entre el Villarreal i l'Espanyol. Va com un tir el submarí groc, que va guanyar aquest partit per 4-1, i continua en posicions de Lliga de Campions. També en futbol, avui analitzarem la situació de l'U d'Eivissa. Ahir parlàrem del Mallorca i d'avui parlarem amb en Víctor Sancho i en Toni Torres de l'U d'Eivissa després de la derrota que va patir diumenge per 3-2 El camp del Betis Deportivo semblava que seria un partit, un punt d'inflexió per mirar ja per amunt a la classificació, però aquesta derrota ha fet que l'U d'Eivissa ja hagi també de mirar de reull la zona baixa, la zona de descens, que ara té a dos punts a falta que es disputin fins a tres o quatre partits de la jornada que es varen ajornar per mort del mal temps a Andalusia. Parlarem de la U d'Eivissa i també ho farem de futbol sala, perquè Mario Rivillos, jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, ja ha tornat a casa després de guanyar l'europeu com a capità de la selecció espanyola.
Es algo que jamás imaginaba. Si te soy sincero, ya para mí el hecho ya de volver a la selección y ser capitán era un sueño, ¿no? Pero nunca llegué a pensar el poder levantar un título.
Mario Rivillos, que no jugarà per descans el partit de demà contra Movistar Inter. Ja ho sabeu, l'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició després de l'aturada per mort de l'europeu. Visitarà el Jorge Garbajosa per enfrontar-se al Movistar Inter, un partit que començarà quan falti un quart per les 9 del vespre, i com sempre podreu seguir en directe a partir de les 8 i mitja en aquesta casa a IB3 Ràdio. I en tennis, Jaume Munar jugarà el vuitens de final del torneig de Rotterdam després de guanyar el noruec Nikolai Butkov, número 132 del món. Triomf còmode del tenista mallorquí, que va guanyar per 2-7-0 amb uns parcials de 6-1 i 6-3. 1:10.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Au-hi-do, començam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 a migdia. A IB3 Ràdio, tot d'una parlant de bàsquet i d'aquesta jornada intersetmanal a la primera FED, però començant parlant de futbol i fame de l'actualitat mallorquinista. Toni Fuster, bon dia.
Hola, Miqui, bon dia.
Una actualitat que passa per la tornada a la feina del Mallorca, però, com deia jo a l'inici del programa, amb una mala notícia. Quina mala sort, en Jan Sales sí. Ha patit una lesió ben greu.
Sí, i va ser diumenge durant l'entrenament. Aquí recordem que després del partit contra el Barça va tornar a Palma, va tornar després de la derrota al Camp Nou. Diumenge varen fer una sessió de recuperació, perquè recordem que ahir no hi havia entrenament, hi havia jornada de descans, que avui han començat a preparar el partit contra el Betis. I no, diumenge, que estava convocada la plantilla, Jan Sales, sabeu que va posar malament el peu i ha patit una lesió al lligament creuat anterior del genoll dret. Les proves han confirmat el diagnòstic i està pendent d'evolució. Tot i així, el temps aproximat que podria estar fora de la competició seria d'uns 6 mesos, perquè aquesta lesió meromanco ben recuperada per tornar a competir sols a mig any. Això vol dir que Jan Sales, en principi, ja ha acabat la temporada. Veurem si podrà començar la pretemporada al mes de juliol. Un futbolista que, com bé des, no ha tingut gaire sort, primer per la lesió i després també perquè va anar cedit al Córdoba, que molts pensaven que ja tindria més minuts, podria jugar, podria entrar en acció, podria créixer el futbolista i continuar aquella formació que va començar aquí en el planter del Mallorca, però va gaudir de molt pocs minuts, cosa per la qual el Mallorca va repescat en aquest mercat d'hivern. Això per un costat. Per tant, desitjant des d'aquí que es recuperi bé. Això
sí, molt d'ànim en Jan, perquè sí, no està sent una temporada gens fàcil.
I a partir d'aquí, una vegada ja recuperat bé, doncs que torni el més aviat, no?, al terreny de joc, però en principi, ja que aquestes lesions de vegades són difícils, són complicades, que s'apori bé, que no tingui pressa.
S'ha de recuperar bé, perquè una recaiguda en aquestes lesions sí que són complicades de bon de veres. I doncs Jan Sales, que estarà entre 6 i 7 mesos de baixa, molts ànims en el jugador de Binissalem, i el Mallorca, Toni Fuster, sense moltes novetats, que ha tornat avui als entrenaments, ha estat a porta tancada fins dijous, no obrirà 15 minuts les portes Iago Barrasate als mitjans de comunicació, preparant aquest partit de diumenge contra el Betis, i res, pendents d'Antonio Raillos, si ja pot entrar a l'11 titular i poc més, perquè Kumbula, no serà baixa,
no,
i Kumbula...
Sí, també ja estava bastant més bé, perquè l'altre dia va viatjar, però no va jugar. Asano ja saben que encara no està en condicions per tornar a competir. i per tant amb aquestes novetats la resta bé, tot bé. Per tant, esperar un Betis que arribarà a ben segur molt motivat després d'haver guanyat l'altre dia el Metropolitano amb el gol d'en Antoni, aquest 0-1 davant l'Atleti de Madrid. El Betis que s'ha situat també en aquesta, està molt ben situat, com dic, en aquesta part alta de la classificació. Per tant, és un equip a tenir en compte.
Serà
ja
complicat, serà complicat.
La cartuja en el partit de anada que apreten aquests, vull dir, per
som
tant...
Som mal de guanyar, som mal de marcar, de guanyar, i absolutament de tot, sí. Som molt junts forti, és la clau, perquè fora camp el Mallorca no funciona, no va ni en rodes. Veurem si som molts, que de moment sí, perquè ha guanyat l'Atlètic Club i en el Sevilla, pot sumar un 3-3 guanyant també en el Betis. I ja perquè va ràpidament en primera, perquè hem d'anar a parlar de la UD Eivissa, ahir es va disputar el darrer partit de la jornada, sense comptar la jornada entre el Rayo Vallecano i l'Oviedo, que aviat sabrem, Toni Fuster, si es disputa finalment o no, no, aquest partit.
Sí, sabrem això i dijous, en principi, també sabrem si se juga el Rayo Vallecano Atlètic de Madrid.
Ah, també, sí, sí.
Que és el partit d'aquest pròxim cap de setmana, l'Atlètic, que visita Vallecas, aquest derbi madrileny, però veurem si se juga finalment a Vallecas, sí, o no se pot jugar aquest partit a l'estadi de l'Avinguda Pallas Sofafor. No me veurà...
Veurem el Rayo, que ja té un partit menys que el Mallorca, l'equip que marca el descens, per tant, hem d'estar pendent de què passa amb aquest partit contra l'Oviedo i també què comenta ara el nostre company Toni Fuster contra l'Atlètic de Madrid, perquè ahir... són resultats i factors que poden influir i molt en el Mallorca.
I ahir va pintar de cara del sí. Villarreal, 4-1 a l'Espanyol, en 60 minuts pràcticament el tenia un 4-0, el Villarreal, i un Villarreal que segueix quart empatat a 45 punts en l'Atleti de Madrid. O sigui que, per això de Champions, ara mateix dins dels quatre primers, un equip que ja ha hagut jugat Champions, vam poder veure aquesta temporada que no havia anat gaire bé en el Villarreal.
No ha guanyat ni un partit, a veure si se refà, si es classifica.
Sí, sí, torna a estar ben situat per tornar a jugar a la competició, avantatge... a la màxima competició europea, a la pròxima temporada.
Respecte al cinquè classificat, un bon avantatge. Vinga, un i quart, deixant la primera divisió, hem de parlar de la UD Eivissa, perquè la derrota contra el Betis Deportivo ha d'haver fet mal dins el vestidor i també en el club, perquè era una bona oportunitat de tirar per amunt i mirar ja cap en el playoff. Au, idò, volem analitzar una miqueta aquesta situació de la UD Eivissa, aquesta darrera derrota. No hi ha manera d'agafar un pot de regularitat després d'una temporada complicada. Si no comences a sumar victòries enganxades, no hi ha manera de posar-se en posicions bones per intentar assaltar la zona de playoff. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
I també en Toni Torres, el nostre comentarista del partit de l'UD. Toni, bon dia, com va?
Bon dia, Miqui, bon dia a tots.
Bé, anem a parlar una miqueta d'aquesta actualitat de l'UD. Què passa, Víctor Sancho, per aquesta setmana de preparació del pròxim partit, però també de la ressaca de la derrota contra el Betis Deportivo, que va un poc més enllà d'una derrota normal i corrent, no? Perquè era una bona oportunitat per sumar els tres punts davant el filial del Betis. És un bon equip, però estava a la zona baixa, i una victòria que significa ja mirar una mica més per amunt.
Sí, jo crec que el pitjor de la derrota és una mica la imatge de l'equip en algunes fases del joc, sobretot en la fase defensiva, no només perquè evidentment va haver-hi errades importants, sobretot la Manu Pedra en el primer gol, no?, que té la posició guanyada al lateral masque del Betis Deportivo i li deixa guanyar la posició, la centrada i ve el gol, sinó realment en tot el partit, i Antoni també ho dirà ara, els duels, la superioritat numèrica en moltes situacions, Antoni parlarà del mig camp, però a l'hora de pressionar, a l'hora d'anar a les disputes, va ser d'un nivell molt baix i no s'entén realment, perquè l'equip va donar la sensació, després de superar l'Atleti madrileny, que està fent una gran temporada, que va donar una mida, en aquest sentit, una bona mesura, no?, quant a intensitat, sobretot en algunes fases del joc, que va acabar el partit molt, molt motivat, sabent resistir també en una bona part del maig, i jugar un partit amb el Betis el diumenge passat, donant una sensació completament diferent en aquest sentit al darrer partit, i això crea dubtes, evidentment que crea dubtes.
Sí, no, el que sí està clar és que aquí hi ha uns altibaixos que amb un equip pot ser normal, però amb un equip que tu, sobretot sa motxilla buida de punts de tota sa primera volta, de molts de punts, no es pot permetre aquests lujos, entre cometes. Crec que els dos darrers partits de visitant, tant a Tarragona com el diumenge a Sevilla, de 6 punts, en canvi s'han sumat un, ja no et dic de guanyar els dos, però sí. Un... Mira com estaríem a la classificació en 3 punts més. A partir d'aquí, jo crec que l'Eivissa va fer 25-30 minuts bons, perquè va tenir oportunitats per posar-se per davant en el marcador. I sí que és veritat que el rival no li va crear molt de perill, però raïs del gol, l'equip es va descompondre completament. És un equip que no va estar posicionat, no va tenir el que estaves comentant, és a dir, la lluita, els seus dols individuals en futbol són primordials, segones jugades, i l'equip va perdre el mig del camp, ells tenien espais per jugar en tres quarts i encarar a la zona defensiva amb avantatge en jugadors que venien lliures del mig camp, i així llavors li añadim ses errades, perquè ja, aquí parlam de sa de Pedre, allà sa de Monjo, a sa sortida de pilota, però és que hi ha que recordar que el segon gol del Betis ve d'un córner a favor, que ens fan un 3 contra 2 defenguent, i que els dos defenses que defenen, un és José Albert i l'altre és Max Svensson. I és que ve s'ajuda... És bebé.
És que bebé...
Dir, si això ho explicam, no sé qui ho entendrà.
Sí, és una cosa curiosa, perquè bebé, normalment en moltes accions de pilota aturada, és el darrer home, es queda el darrer home. A veure, no és un jugador lento, però sí que és un jugador que té carències quan anar a les disputes, no? I en el primer gol, que Manu Pedre queda més assenyalat, en el primer gol, tot s'inicia amb unes sortides del darrere, del lateral, de Masqué, que va ser protagonista al llarg de tot el partit, sí. Que en bebé l'acompanya un moment, fa l'intent d'agafar-lo, i frenar-lo, però després el deixa, ell continua sense pilota Masqué, arriba fins a la línia de fons, li roba la pilota a Manu Pedre i acaben... Vull dir, són situacions que són molt visuals. A més, bebé, en aquest sentit, el volem molt, és un tio molt bo, a banda de la capacitat tècnica que té, que t'aporta moltes vegades amb això, però és reincident amb aquestes accions, perquè ha sortit a la foto ja bastants vegades. No fa falta recordar el play-off davant l'Andorra, que en un parell de situacions molt similars va quedar-se mitges en aquestes accions i al final van suposar gols que van suposar finalment l'eliminació de l'equip, però al llarg de la temporada és reincident amb aquestes accions.
Això perquè, Víctor, però per estrenades futbolistes que se desconnecten del partit en certs moments, no són conscients del que s'estan jugant ara mateix, perquè, clar, després d'aquesta temporada tan dolenta, després de tant de canvis en el vestidor, ara mateix és moment de saber en el 100% cada jugador el que ha de fer per tirar per amunt, perquè, si no, en casa passarà molta pena. Això és per estrenades futbolistes, per perfil del jugador, perquè Miguel Álvarez no acaba de tocar sa tecla perquè els jugadors estiguin centrats, no vull dir, 90 minuts, però gran part del partit, aquestes desconnexions, en què venen?
Sí, jo crec que ho has contestat tu mateix, és un poc de tot, és un poc el tipus de jugador, perquè hi ha coses que el jugador ja les porta instal·lades, no?, i altres que no tenen aquestes característiques, i clar, si tu fas, pensàvem en la primera línia de l'altre dia, amb Max Svensson, amb Bebé, amb Fran Castillo, amb Jorge Masella, amb Baix i amb Yago Indias, doncs no és, diguem, la zona d'atac més agressiva per anar a la pressió. És cert que Fran Castillo ha donat una passa endavant en aquest sentit, en els darrers partits, que Max també és un jugador que treballa, però clar, ve de no tenir ritme, de jugar molt poc a Portugal, i després els altres tres jugadors no es caracteritzen per això, i en Yago Indias, que és un central reconvertit ara a mig centre, tampoc és que sigui el central més agressiu, més contundent, més guanyador en els duels físics. Intenta fer la feina, però és un jugador molt peculiar, perquè és un central amb bon peu, i que físicament no és contundent, no és cridaner en aquest sentit.
No, a més, el partit, així conforme passaven els minuts, la sensació que dava aquest Betis és que estava... És a dir, es va veure un equip en constant progressió, va començar molt baix i va anar pujant conforme el partit va passant, però que se li veia que es sentia molt còmode quan tenia pilota a tres quarts i atacava la porteria nostra, però tenia problemes molt greus en defensa. És a dir, jo al principi de partit pensava que era pràcticament impossible que a l'Eivissa no li marcàs, perquè cada volta que passava la línia de tres quarts creava perill. Però a partir del gol allò es va transformar.
No, una desconnexió total.
Va aparèixer que l'Eivissa es havia desconnectat del partit, arriba el Benac Esquen conforme passaven els minuts perquè es va trobar en sabentants en el marcador, i quan els partits agafen aquesta dinàmica, llavors és molt difícil d'altra sa volta. Quissà va tenir l'Eivissa aquest per mala sort, quizà, al principi de la segona part,
que va tenir perill d'arribada,
sí. La primera jugada, que era el primer minut, arriba el pal de José Albert, que va igualar tan pronta, quizà el partit hagués tingut un altre color, però jo crec que els partits ha que buscar-los molt abans, i aquest Eivissa Si vol aspirar a poder mirar en certa alegria per amunt, en certa, vull dir, per arrimar a puestos de play-offs, té que canviar molt la seva estructura en su sentit de que els punts ja se'ls ha deixat, que cada dia li costarà més. En el moment de que perdi punts, les diferències són més curtes per baix o més curtes per dalt, i que partits com aquests, amb un rival com aquest, amb tot el respecte pel Betis, no es pot deixar perdre.
Tinc aquí també en Toni Fuster. Toni, de vegades la qualitat no basta, no?, per surar els partits.
No, i a més, el de Vicenvi, que hi ha hagut molt de canvis. Han passat moltes coses durant la temporada. Aquests canvis també de futbolista, de plantilla, entrenador... I la qualitat mateixa, no?, a l'hora de jugar un partit que jugadors se veuen que tenen qualitat i que l'equip estava per fer, per pujar a categoria professional, per tornar a segona. Però això no basta. En el camp te trobes amb equips inferiors que ara ja se juguen moltíssim, perquè aquests equips, tu vas jugar amb un equip de la part baixa, per exemple, i te penses que la qualitat ja serà suficient, i no era així. Quan no corris, quan no hi posis ganes, quan no estiguis pendent a la pilota aturada, són situacions molt puntuals que detalls acaben perjudicant-te, no? Basta veure que quan jugues amb un filial, que gent molt més jove, te penses tu també que vas un poc crescut. L'altre dia, per exemple, d'Alcorcón, no vas a capar de guanyar a l'Atlético Madrileño. L'Atlético Madrileño, que està a la part alta, i
va
ja
segon,
veus.
Va segon, sí, sí.
Va segon amb el Sabadell, el seu pròxim rival de la UD. L'Atlético Club Bilbao, per exemple, va empatar amb el Tenerife, que era un líder destacat, i l'Atlético Club... L'Espanyol B, per exemple, va empatar amb el Terrassa. Vull dir, me refereix que t'has de porar, ha de ser molt... el món de feina, que no només basten dir, no, és que és un equip de noms, però també futbolistes que siguin jugadors que facin feina, que durant el partit piquen pedra, no? I... Pot per aquí.
Sí, no sé, està clar que en Amadeu Salvo ha fet una plantilla mirant per tirar per amunt, una plantilla de qualitat, una plantilla amb un bon pressupost, Toni i Víctor, però clar, això no basta, i quan ja comença tort de descomençament, has de fer molt de canvis en el mercat d'hivern, has de canviar també l'entrenador, has de començar pràcticament de zero, clar que se fa complicat, no? És una cosa que no és fàcil, quan ja dus aquesta motxilla de punts perduts.
Sí, un tracte de ser optimista sempre, no? La primera visió intentava fer una visió optimista, però clar, són molts de handicaps en aquest cas.
Però jo ho deia, per aquí fa una passa endavant i després en fa dues enrere, sí, perquè ara sí. Tu guanyes en el camp del Betis Deportivo, que arribaves bé, arribaves després d'una victòria, i ja te dono una altra moral, ara te posaries en 32 punts, estiries a 7 o 8... i ja la gent s'enganxa.
I amb un partit molt atractiu el fin de setmana, sí, per atracar-se encara més.
Imagina que guanyen després en el Sabadell a casa, o no? És que, clar...
Sí, jo crec que és un tema d'actitud, de viure els partits, d'exactament. Però sobretot ara ha sorprès més per on venies, no? Per d'on venies, perquè a vegades tens una dinàmica negativa i potser fas el partit de diumenge i no et sorprèn, sigui l'Eivissa o sigui l'altre equip. Et sorprèn després de fer el partit que van fer davant l'Atlètic Madrileny, que almenys, perquè no sempre va poder dominar, però sí va mostrar aquest espírit de sacrifici, de saber patir, no?, que cal, perquè no, tu no podràs ser superior en tot gairebé mai. I de sobte fan aquest partit en aquest sentit on van donar un nivell molt baix quan a duels, quan a capacitat defensiva i agressivitat, un nivell molt baix.
Jo estic molt d'acord amb el que ha comentat en Toni. Els equips avui en dia, la diferència no el marca les classificacions, que tinguis més punts, menys punts. Avui en dia, qualsevol equip que estigui físicament preparat i que sigui capaç de competir, et pot crear problemes. Si tu iguales aquesta competitivitat, és a dir, es lluitar partit amb ells, llavors la qualitat individual sí que et pot guanyar un partit,
sí,
per aquesta diferència que hi ha.
I les eines col·lectives.
Però al final, amb un partit contra l'Eivissa des diumenge, contra el Cué, i sent un filial, sapiguent que en què està classificat malament són jugadors que són escollits, vull dir, seran millors, pitjors, podem parlar d'aquí, però si aquest equip t'iguala, t'igualen físic i t'igualen competitivitat i et guanyes dolç i té més intensitat que tu, llavors també tenen la qualitat per definir el partit.
Clar, qualsevol detall te pot condenar.
I
ho pot ser amb una falta, ho pot ser amb una pilota aturada en un corna, ho pot ser en una segona jugada, en un rebuig. És a dir, tu has de demostrar ofici, sobretot, i has de demostrar si ets un divisa i ets un equip que vols estar a la part alta, has de picar pedra. A casa i fora de casa, també. I això s'ha de notar. I com? Idò, tira un poc enrere, sent que el Divisa va pujar a segona divisió A, com ho va fer?
Sí, ho va fer.
Sí, bé, tenia un entrenador... Bueno, ja podríem parlar d'això, no? Va,
tenia un entrenador, però també tenia una bona... tenia jugadors també de qualitat, però possiblement d'ofici.
Tenia menys noms, perquè eren molts jugadors que van arribar, venien de la segona B, eren jugadors de tenir minuts, de tenir experiència en aquesta categoria. No eren tants jugadors de noms, llevat a Javi Lara, que ara està director esportiu, hi havia molts pocs, però també va tenir una pretemporada molt llarga amb un entrenador que ja han vist que era de molt de nivell. Una situació complicada, no hi havia públic. Vull dir, es van donar una sèrie de hàndicaps positius per a l'Eivissa per poder fer feina, que evidentment ara no en té, perquè ara té un entrenador que va arribar amb una plantilla que no era seva, a meitat del mes d'octubre, amb molts de canvis ara al mercat d'hivern,
amb moltes derrotes acumulades.
Sí, vull dir, són situacions diferents, però vull dir, jo crec que el futbol en algunes coses no ha canviat. Vull dir, si tu vols competir, el primer de tot és aquest sacrifici, aquest amor propi, i després li vas afegint coses col·lectives que encara no es veuen tampoc a l'equip, perquè automatismes tampoc es veuen, i l'exemple més evident, Miqui, Toni, sí. És quan rep el primer gol l'altre dia, que l'equip, fins al descans, no compareix. Vull dir, si un equip té automatismes, doncs sap, rep un gol, no passa res, continuem fent el que sabem, no es va veure això.
Intenta cercar un pla per refer-se una mica. Va baixar el braç d'una manera important i que va cridar també l'atenció. Se va perdre contra el Betis Deportivo, que anava a dir, la classificació, Toni i Víctor, és un poc fictícia, no? Perquè se van ajornar molt de partits, sí. I clar, estàs a dos punts del descens, però que el Torremolinos i el Cartagena, que és el que marca la permanència, tenen un partit menys.
Sí, que pots estar a un punt, sí, realment no... només del descens en... Quan es juguin, encara no se sap quan es jugaran aquests quatre partits, el més lògic és que agafin més distància els que estan a dalt, sobretot l'Algeciras i l'Antequera, que s'enfronten entre ells i que poden ficar-se en aquesta zona de play-off i treure una mica més a distància a l'Eivissa, i per baix retallar-li a l'Eivissa també, ficar-se només un punt, a lo millor de la zona de descens, o vés a saber si més encara. Però bé, sí, ara mateix jo crec que cal pensar en ell mateix l'Eivissa, a veure què passa, a veure si poden millorar, i bé, jugant a casa van al líder, el diumenge, si poden donar una versió més similar a l'Atlètic madrileny, millor. Sí. És cert que jo voldria dir una cosa. El míster Miguel Álvarez ha dit les darreres setmanes, ho ha repetit bastants vegades a la premsa, jo crec que és el més convincent que ha dit, i jo espero que pensa el que diu, que ell creu que si veurem a un Eivissa realment competitiu per intentar estar al playoff o pujar, costarà. Que no seria ni ara ni en dues o tres setmanes, que seria més endavant. A lo millor volem ser positius, pensar que ell veu que podrà haver-hi un creixement real més endavant, però que encara no
ho veurà. Sí, però mos queden 15 jornades, eh? Mira que se mos acaba la carretera.
Les fulles del calendari se van passant, i per aconseguir això has d'aconseguir com a mínim 3 victòries consecutives en qualque moment, perquè si no, no arribes.
Jo el que espero és que sigui un poc més regular lo d'Eivissa, perquè ara mateix aquest equip està per fer el millor, però també el pitjor. És a dir, és que a part de guanyar 3-0 i fer un partidàs a Can Misses al Sabadell, però després te'n van a un camp del quart o del cinquè de reclassificat i empatar 0 o perdre per la mínima. Això és el que ha d'intentar fer feina, i en aquestes darreres jornades, aquestes 15 darreres jornades, que encara són moltes, eh? Hi ha molt de punts en joc encara. Però sobretot quan arribes a les 7 darreres, aquí sí que ja la distància, si són 4, 5 punts, 6 com a molt del play-off, aquí sí que t'has de ferrar i xapar, perquè si no, no s'aconseguirà l'objectiu, eh?
No, a més, aquesta classificació ensenya que els equips de dalt lleven punt uns a l'altre contínuament.
Sí,
és a dir,
també,
No hi ha ningú que tinga tanta claretat com hi ha hagut tramos del principi de temporada que apareixia, que, per exemple, el Sabadell anava disparat, que encara hi va, però ja comencen a deixar-se punts, ja comencen els equips a perdre. Estan veient un Múrcia, per exemple, que havia agafat molt bona dinàmica i que després de que va venir Eivissa s'ha tornat a trobar perdent partits i caiguent altra vegada. És a dir, això és molt llarg. El que passa és que les sensacions, per creure una miqueta més del que podem creure la gent que està al redor d'aquest UD, un dia apareix que tenim certes expectatives, com és la setmana passada, i després de veure un partit com es que vam veure el diumenge, pareix que tornem a la realitat anterior.
Un dia molt motiven i l'altre ens peguen una guetada que ens tornen a deixar en terra.
Consegüentment, si parlem de que és primer que tenen que buscar una normalitat i una regularitat a l'equip, això ens duria tots a tenir la ment una miqueta més clara, també.
Sí, veurem, perquè ara és partit d'aquest cap de setmana, a les 4.
Transcendental
contra el líder, el Sabadell. Per cert, Víctor, per aquí m'ho han escoltat, però han sortit els horaris dels partits ajornats de la jornada número 23 de la passada jornada. Mirau, el Torremolinos-Terol se jugarà dia 25 de febrer a les 7. El Cartagena-Sevilla-Atlètic també dia 25 de febrer a les 8. I després ja, el mes de març, dia 11 de març, es disputaran a les 7 l'Antequera, el Jazires i el Múrcia a Marbella. Per tant, haurem d'esperar gairebé un mes a saber com acaba aquesta jornada número 23.
M'estranya que ho allarguin tant.
Sí, sí. Dia 25 de febrer 2 i dia 11 de març 2 més. Per tant, ja hauran passat un parell de jornada. Veurem com està la classificació en aquella època, o no?
Sí, sí, veurem. I confiem en les paraules de Miguel Álvarez, a veure si és així. A veure, evidentment, mentre les distàncies no siguin tantes, ara són 4 punts teòrics, no? Sí. Algun més, realment, quan s'ajuguin aquestes jornades pendents. I, vull dir, no serà una distància insalvable. Si millora l'equip realment, si dona un punt més i les distàncies no són grans, hi haurà opcions de ficar-se en aquest play-off.
Sí, no, és el que estàvem comentant, que si d'aquests 6 punts que han perdut en les dues últimes visites en tinguéssim 3,
sí.
Estaríem parlant molt diferent del que estàvem parlant ara, segurament.
Sí, sí, cantaríem una altra cançó i seria optimista, de ben segur, perquè estaria molt a prop del play-off. Res, companys, veurem què passa diumenge. És un partit clau i serà un partidàs en directe per IB3 Ràdio a partir de les 4, aquest U d'Eivissa-Sabadell. A veure si la U d'Eivissa dona aquesta bona versió i pot tombar en el líder a Can Misses. Toni Torres, t'escoltant diumenge, no?
Aquesta setmana no.
No, mare aquesta meva, justament. No. I de res, ho seguiràs.
Tens un compromís
i... per partit contra el líder.
Deixarem un altre company en Raül o ell que pot amb ell.
M'ho escoltaràs, però no.
Sí, home, no, l'escoltaré i el veuré.
Clar que sí, pendent.
Però, bueno, m'he de moure per temes familiars i que això volta no me puc lliure.
I de res, que vagi molt bé, Toni.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu, Toni Torres. I també Víctor Sancho, espereu un segonet, no te faci molt tan fora perquè hem de parlar també de bàsquet amb tu, vale?
Molt bé, fins ara.
Avui de 1:35, fem una aturada i parlant de bàsquet perquè tenim jornada a primera FEP i també hem de parlar del Clas Sant Antoni, que s'ha posat líder de la segona FEP.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al centre d'esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mòs.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
¡Ahora sí!
I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
IB3 Ràdio és esport.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 37 minuts, tenim jornada intersetmanal a la primera FEP. Avui ja juga l'Estia Menor, que ho farà a partir de les 8 contra l'Obradoiro a Terres Gallegues. 6 victòries consecutives acumula l'equip de Javi Zamora, que cercarà la setena contra un dels rivals més forts de la categoria. L'Obradoiro, que és segon a la classificació, tot un històric del bàsquet espanyol. Javi Zamora ha dit això a la prèvia del partit del seu equip contra l'Obradoiro.
igual que no le damos importancia a esas rachas cuando se encadenan derrotas y cuando el equipo pues no encuentra los resultados que desea, pues ahora mismo no es más que una anécdota, ¿no? Queda media liga, solo tenemos 10 victorias y tenemos que poner el foco en tratar de ser mejor equipo cada semana.
A les 8 del vespre es disputarà avui aquest partit i demà jugaran els altres dos representants balears. A les 8 a Sant Moix, el Fiu i Mallorca rebrà la visita del Fuenlabrada i a les 8 i mitja, mitja hora més tard, el Palmer Bàsquet que jugarà a la pista del Palència. Això pel que fa a la primera FEB i a la segona FEB, Víctor Sancho, el Clas Sant Antoni, que s'ha situat líder del seu grup.
Sí, sí, fixa't tu quin paral·lelisme curiós entre el Sant Antoni i l'Eivissa, perquè estarien a les mateixes divisions, en teoria segona FEB, que és com la primera federació en futbol, i la feina tan diferent que fan, no? Perquè és cert que ha tingut mala sort el Sant Antoni caient en play-off, la darrera jugada del play-off, dues temporades en la final de l'ascens, i ara ja s'ha posat líder, però sempre està dalt, sempre conforma una bona plantilla, més o menys sempre disputant la primera posició, i inclús batint rècords com la temporada passada de victòries. I ara, mira, ve de guanyar l'Albacete, que és un dels clars favorits també per l'ascens. Hi ha un grup de quatre equips ara mateix, Miqui, entre l'Albacete, el Castelló, el Gandia, que estan en aquesta zona, no? Empatats dos equips amb el Sant Antoni amb 13 victòries com el Gandia i el Castelló, i jo crec que era un bon moment per aturar-se, per parlar amb algú important i més que millor que ningú en Jordi Grimau, que és una de les ànimes d'aquest projecte del Sant Antoni, director esportiu, exjugador del club, es va retirar allí, i bé, si vols el podem escoltar, perquè parla una mica de tot. Recorda, Miqui, que el míster, en Josep Maria Berrocal, s'ha assegut fa pocs dies que compaginarà la funció de tècnic del Sant Antoni amb la de seleccionador de Macedònia del Nord, que és un fet que en el bàsquet igual és més normal, en altres esports crida més l'atenció, i clar, segurament hi ha preocupació entre l'afició si aquest fet pot fer que perdi una mica, no, de mimba, no, la competitivitat de l'equip o no. Li hem preguntat un poc per tot, no, pel moment de l'equip, per si està content amb la plantilla que ha conformat, el rendiment que està donat, així que res, Miqui.
I de vinga, sí. Gràcies, Víctor. Anem a escoltar aquesta entrevista que li ha fet el nostre company Víctor Sancho, el director esportiu del Clas Sant Antoni, en Jordi Grimau.
Bé, doncs estem amb el director esportiu del Clas Bàsquet Sant Antoni, en Jordi Grimau, segurament en el millor moment, almenys quan els resultats, no, de l'equip aquesta temporada, 6 victòries seguides, venen de guanyar un dels rivals directes, l'Albacete, no, a la darrera jornada, i ja han empatat a punts amb el Castelló, també amb el Gandia. Jordi, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
És així, no? És un dels millors moments de la temporada. Ho creus així, també?
Sí, si més no sé si el millor. Jo crec que el millor estic convençut que està per arribar. Diria que sí, el més sòlid, no? Portem setmanes mostrant una solidesa, crec que molt més evident del que havíem mostrat als inicis. Et diria que des del partit de Sol Gironès, ara deu fer 5-6 setmanes, bueno, l'equip comença a tenir un to molt més fiable, molt més sòlid, molt més reconegut, i bueno, amb la sensació de que els partits, tot i que patint alguns perquè la lliga és complicada, els tenim amb una miqueta més de control i amb més marge bueno, que alguns dels partits dels inicis, no? Que ens anàvem amunt, perdíem, tornàvem a remuntar. Bueno, això crec que el treball està començant a donar-nos aquesta regularitat i aquesta sensació de solidesa.
Com veus l'equip? Vull dir, a veure, tu has jugat fins fa 4 dies, no? Cert que al principi record que el míster, en Josep Maria, parlava de que l'equip tenia que disfrutar una mica més, no? Pareixia que a vegades, sobretot al principi, no va haver-hi una ratxa tan bona. Cert que estava la complicació de tants de partits seguits fora de casa per mort de les obres aquí als pavelló, i demanava que els jugadors disfrutessin més, no? Que era una qüestió de jugar i de competir, però que també de no sortir a la pista una mica amb una pressió, potser que no era lògic en aquell moment. No?
Sí, crec que això va una miqueta al caràcter de l'equip, a les personalitats sumades de 12-13 individus. Cada any et fan una personalitat conjunta, pues, que és la que és, no? Més o menys quan fitxa t'ha controlat un perfil de jugador, lògicament, i un perfil humà, un perfil de personalitat, però després fa falta que vinguin, encaixin, i els rendiments de cada un, pues, són moltíssimes coses a analitzar. És veritat que és un grup excel·lent a nivell de relacional entre ells, al camp i fora del camp. No sé si el millor dels últims anys, et diria. És difícil de comparar amb els inicis perquè aquell punt de familiaritat, de quasi d'amateurisme que teníem fa 4 o 5 anys ens feia algo molt especial, no? Conforme vas pujant de nivell i van pujant a nivell dels jugadors, això és més difícil d'aconseguir. Però el nivell de relació entre ells és molt bo. També és cert que és un equip que a vegades no té unes mostres d'eufòria i d'alegria massa grans, no? Jo a vegades, amb broma, amb ells ho dic, ostres, fa falta veure algú celebrar un triple, celebrar una miqueta més de sensació de disfrutar, no? No crec que no ho facin, que no disfrutin, si és veritat que igual a nivell de mostres de cara a la galeria sí que som un equip tirant més a seriós.
I encara tu li veus marge de millora a l'equip, no? Quan a joc...
Estic convençut que no estem ni molt menys a prop del nostre 100%. Portem un inici de temporada complicat, com deies. Tot i que a nivell de resultats podem dir que va ser bo, crec que vam fer un 8 de 9 en les 9 setmanes que vam sortir fora. Sí que crec que l'afectació a nivell de treball, d'haver de viatjar, de càrregues de treball i de més, ens va passar factura. Jo crec que ara s'està assimilant tot a la feina que vam començar un cop ens vam estabilitzar aquí a Sapedrera. La rutina del dia a dia ens està facilitant molt les coses, no? Crec que estem assumint treball de setmanes enrere i crec que en les properes setmanes seguirem assumint treball que ens farà millors encara.
Tu has confeccionat aquesta plantilla, vull dir, del que imaginaves, perquè al final tu imagines una cosa, no?, amb els jugadors que van arribant a poc, i del que estàs veient és una mica el que tu imaginaves a l'estiu.
Sí, nosaltres vam apostar per millorar algunes parts de l'equip, doncs, sobretot a nivell físic, a nivell de tamany, a nivell de direcció, d'acompanyar el Dani, a nivell de direcció tècnica, amb el canvi d'entrenador, i bueno, assumint que les lligues cada any són diferents. Per sort aquest any no està bé en un equip fins ara que hagi sigut absolutament determinant, com ens hem trobat els últims anys, que ens creuem amb Palmer, amb Cartagena l'any anterior... que ens fan registres que alguna vegada ho he mirat, no? Els nostres registres dels últims 2 o 3 anys, en qualsevol altre any dels últims 20 ens hagués fet cada primers. Ens ha obligat a fer-ho cada vegada millor i estem en números i en registres de poder seguir millorant, no? Hem millorat totes les temporades, hem millorat l'anterior. És algo que és molt difícil de fer, més enllà del resultat final. Llavors estem en aquesta línia de poquet a poquet, una temporada una miqueta diferent, però poquet a poquet crec que aconseguirem arribar a una línia més alta de rendiment, més propera al final de temporada.
És increïble això, no? Perquè sempre ho recordàvem al final, perquè clar, com li va passar 2 vegades, heu jugat més play-offs, no? Només els 2 darrers, no? Però que va passar aquesta situació tan especial al darrer partit, a la darrera final, aquí a més a casa, tenint l'opció de poder passar, vull dir, això és molt difícil d'oblidar per tots, perquè nosaltres, entre companys de premsa i tot, ho comentam molt, molt sovint.
És un pes que... No un pes, forma part de la nostra història i alguna vegada ho hem comentat, és algo que no podem controlar. És evident que som un bon equip, que som un bon projecte, que a nivell de noms, segurament de cara a la gent i a l'entorn del bàsquet de la Lliga, som un dels equips favorits. I això no és que jo vingui aquí a explicar-ho o vingui l'entrenador, és una realitat. No podem controlar el que pensi la premsa, l'opinió dels altres equips, llavors... Bueno, és un pes que tenim a sobre. Haver perdut 2 finals per molta gent et situa molt a prop de jugar una tercera. Pot ser lògic o pot ser totalment il·lògic, no? Però a la vegada és totalment respectable. Llavors hem d'entendre i hem de conviure amb la sensació de que per molta gent hem d'estar dalt i hem de ser favorits. I amb això hem de saber jugar i forma part de la maduresa del projecte i de la realitat també de pensar que si volem estar dalt hem de conviure amb aquesta pressió.
T'he de preguntar pel míster, no? Vau apostar per un míster que té molta experiència, que ve d'estar on ha estat, no? De segon d'equips molt importants, d'Eurolliga, etcètera, etcètera. Ja va pujar amb l'Estia a l'ACB, tot i que després l'Estia per altres motius no va poder jugar a l'ACB. Vull dir, és un míster més que contrastat, que ara ha donat una passa més a la seva carrera, perquè a banda d'estar amb altres i tal, estarà de seleccionador amb Macedònia del Nord. Vau enviar un comunicat, es mostrava content, no? Era un orgull pel club, no? que una selecció, no? que té possibilitats, per exemple, de jugar un Eurobàsquet, compti amb el vostre míster, però també és entendible que hi hagi aficionats que pensin a veure si això restarà competitivitat a l'equip. Vosaltres esteu convençuts que no, evidentment, no?
Bueno, jo crec que lògicament, per un projecte com el nostre, tenir gent que formi part d'un projecte a nivell de seleccions nacionals, jo crec que és un orgull, no? També tenim l'Emil, sent part molt important de la selecció de Bulgària. Crec que diu de nosaltres que tenir gent en aquest nivell de competició vol dir que estem sent capaços de traure talent i de traure bons professionals. En el cas del Josep Maria, està clar que no ens hem negat amb ningú, no ens podíem negar una oportunitat a un professional, un treballador nostre, després d'haver fet un esforç mutu, tant del club com ell, perquè ell estigui aquí. Llavors, bueno, crec que és algo que podrem compaginar. La pèrdua aquest any és mínima, són 4 o 5 entrenos a la propera finestra, i l'any que ve tenim tot l'estiu per coordinar-ho i per preparar-nos pel temps que ell no hi sigui, que encara no sabem exactament si acudirà a totes les finestres o no, però bueno, assumim que hi ha uns dies que hi haurà de tenir obligacions igual que tenen els altres jugadors, i també hi ha una normativa molt clara amb la FIBA que ens obliga als clubs a facilitar amb tot lo possible el funcionament d'aquestes finestres.
Bueno, confieu plenament en un míster que, evidentment, també hi ha que dir que el bàsquet, a diferència d'altres esports, potser es pot compaginar més, no?, aquesta doble funció, que no en altres esports, el millor, no?
Bueno, es pot compaginar perquè funciona a nivell legal, o sigui que algú que és totalment dintre de la norma vol dir que es pot compaginar, no? Ell, el seu treball gran i dur amb això és a l'estiu, que és fora de temporada, i durant l'any sí que hi ha aquestes fases, com ara a la propera finestra, doncs crec que també coincideix amb les setmanes que l'equip no juga, perquè hi ha precisament les finestres. Llavors, bueno, sí, és veritat que hi ha dos o tres entrenos que es quedaran al càrrec del nostre staff tècnic, dirigit per ell i controlat, i bueno, és una feina que ens portarà una miqueta més de coordinació, però no crec que sigui res important de cara al funcionament del club.
Bueno, això va molt aviat, queden 9 partits només, no? Està en jornada 17, hem disputat ara, va molt ràpid. No sé com veus una mica la competició, els rivals més directes ara mateix, que apareixen més directes al nostre grup, no? Com Gandia, Castelló, Albacete, si veus que van de més a menys o de menys a més. No sé com estàs veient la competició, la dificultat als rivals.
Bueno, amb l'experiència em diu que focalitzem una miqueta més en nosaltres, i bueno, és algo que sempre porto una miqueta a dins, d'anar més enfocat a nosaltres que als demés. Crec que si estem bé, que si seguim millorant el nivell que ho estem fent, bueno, no hem de preocupar-nos massa dels que vinguin darrere. Hem de tenir controlat, crec que estem en un bon moment i crec que estem en una bona situació, amb la, crec que la possibilitat de deixar guanyats els average amb els 3-4 primers, que crec que és la zona on ens podrem moure de manera sent objectius. Llavors, bueno, a seguir, anar traient dos partits molt importants, com són Spanish Academy l'altre dia, que finalment ens va treure el partit contra Castelló. Albacete està sent un equip portant 5 victòries seguides. Llavors, són bons equips, lògicament a la vista de tothom estarà el partit de Castelló d'aquí unes setmanes, però pel camí bueno, hem perdut el camp de l'últim fa unes setmanes, així que la lliga és complicada i lo lògic a vegades no és el que acaba passant.
T'anava a dir que heu millorat cada temporada, perquè tu ho comentes i és cert que la temporada ho heu fet millor. Una passa més seria intentar quedar primers, no? Ara estàu primers, cert que ha empatat 3 punts, però intentar posar-se el repte d'aquests 9 partits, mantenir aquesta posició, seria un repte, jo crec que impressionant, i que mantindria aquesta línia ascendent de sempre, no?
Bueno, no ens hem d'amagar, no? Crec que qualsevol equip que participi a la Lliga ha de tenir aquest repte. Cada primer, no? Participem d'algú competitiu per fer-ho el millor possible. El millor possible és cada primer. I ens encantaria. Lògicament té doble premi, tens l'opció de fer un ascens en el cas de que vagi bé directe, molt més ràpid. I si no, tens una segona opció, que és tornar-nos a la via del play-off que hem fet els últims anys. Llavors, ara estem allà. Seria absurd no pensar que som capaços i que ens interessa. Llavors, amb tota la humilitat i amb tot el mètode de no pensar massa en els altres i no pensar massa a llarg plaç, sí que tenim la il·lusió de poder fer les coses bé per mantenir-nos.
Molt bé, gràcies, Jordi. Això mateix, a pensar en el Clas Bàsquet Sant Antoni ell mateix, perquè ara mateix porta aquest avantatge, que ara que és circumstancial de moment, però és primer a la classificació del grup, és de segona FEB.
Gràcies.
IB3 Ràdio és actualitat.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos naranja, hoja balear, granel a 1,69 euros kilo. Estofado de ternera balear al corte a 14,75 euros kilo. La lubina fresca Eroski Natura 9,98 euros kilo. Y la mortadela Eroski Basic 250 gramos a 1,15 euros unidad. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Recta final d'aquest Esport 3 que aprofitant per felicitar, tenien ganes, el triatleta Nil Riudavés, que ahir va rebre la medalla d'or del Consell Insular de Menorca. Sempre agrada que te facin un reconeixement, però supòs que quan és a casa agrada una miqueta més. Nil Riudavés, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues molt bé, molt il·lusionat.
Primer de tot, enhorabona. No sé si ja tens les emocions un poc estabilitzades, perquè ahir va ser una hora baixa molt emotiu, eh?
Sí, la veritat que ja estan un poc més estabilitzades, però bueno, el que has dit tu, ahir va ser molt emotiu, va ser el reconeixement de tot el poble menorquí, pues, la meva figura, no? I tot el recorregut, i ho vaig sentir pues, amb molt d'orgull i amb molta responsabilitat.
Va ser una hora baixa emotiu. Jo ho deia en el començament, quan rezo un homenatge, quan valoren la teva trajectòria, la teva feina, sempre agrada, però quan és a casa és un plus més.
Sí, sí, i a casa i envoltat dels teus, que van poder venir pues, quasi tots els familiars, mon pare, mon mare, la meva parella, la meva germana sí que no va poder venir, però també sempre la té molt present, i després pues, tots els concos, cosins, amics i amigues, i la veritat que això encara ho va fer encara pues, més especial.
Vares fer un parlament molt emotiu a Euro Baixa, que pràcticament va fer caure alguna llàgrima en els assistents, reforçant això i donant importància en això, no? En el caure i aixecar-te en el món de l'esport i a la vida.
Sí, 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 al final això és una constant, i crec que tots tenim moments pues, complicats en la vida i els tenim d'enfrontar, i una vegada pues, aconseguint superar-los sempre venen coses bones, i si no, hi ha que cercar-les, no?
Que t'ho diguin a tu, no? Des de 2019 fins a aconseguir la medalla de bronze a París a 2024.
Sí, sí, sí. Vull dir, jo vaig passar el meu procés de dol fins a arribar a veure què volia fer, no?, en la meva vida, i que les cartes que tenia ara pues, eren aquestes, amb un braç esquerre que funcionava superbé, però amb un braç dret que no funcionava tan bé, i que amb això pues, tenia que empènyer cap endavant i que podia fer moltes coses. I mira, a dia d'avui segueix fent feina d'enfermer, sí que es veu que un puesto diferent on estava abans, però puc fer feina d'enfermer, i després en l'esport, pues, que dit té, no? M'ha regalat molt de moments, m'ha regalat molt de viatges, m'ha regalat conèixer moltíssimes persones, i això pues, és el més interessant, no?, de la vida, s'ha enriquit té, no?, com a persona, ja coneixent llocs nous i persones noves també.
Uh-huh. A la plana purament esportiva, què tenim per endavant? Perquè això no atura, això és l'esport, que tens un èxit, te dona una medalla, tant sigui després d'una carrera com ahir en el Consell de Menorca, però a la vista supos que ja està posada en nous reptes, no, Nil?
Sí, sí, estic entrenant dur, i la veritat que estem fent molt bona feina i acumulant molt bons entrenos de cara a aquesta temporada que ve plena de competicions. La primera segurament serà l'Europeu a Tarragona, que també cau a propet i podrà venir tot la meva gent, i després la prova més important de l'any, que és el Mundial, no? I que aquesta vegada cau a finals de setembre, i allà arribar amb un bon pic de forma per fer un bon resultat, i ja encara l'any que ve com l'any més important prejocs, perquè al final ja començam en tot el tema de classificació i rànquing per poder participar en aquests Jocs Paralímpics de París 2028, i ens ha mirat a posar allà, que al final és el gran repte d'aquest cicle, no?
Ara t'ho anava a dir, 2028 està marcat en vermell, però en vermell fort, eh?
Sí, 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 en vermell fort, i amb moltes ganes de viure una experiència més, uns Jocs, i si puc arribar amb opcions d'aconseguir metall, doncs encara millor, però bueno, això encara està en fora, prefereix anar pas a pas, ser conscient que ja que entrenar dia a dia fort per arribar aquell dia i donar-ho tot, i així ho farem.
Ja han passat gairebé un any i busques. Encara recordes París 2024? També molta sa memòria, no?
Sí, sí, és veritat que me ve molt a sa memòria, tinc molt de moments guardats.
Veu moltes vegades aquell sprint repetit per televisió o no t'ho poses molt?
No te creguis. Crec que la primera vegada que vaig veure sa prova així com sencera va ser fa un parell de mesos, que estava fent rodillo i ja dues hores de muntar rodillo i vaig dir, hòstia, com a fic? I dic, doncs mira, no havia vist París encara.
Encara no ho havia vist, figura't.
No ho havia vist, tu, i m'haig ficat i també és guai. No havia vist vídeos, en concrets, però no com sa carrera tota sencera. I me vaig ficar i pues, ho vius encara amb més orgull, no? I crec que en aquell moment pues, estàs tan concentrat i estàs sofrint tant i amb gust de sang que sa boca, no?, que diuen pues, que tampoc ets molt conscient de lo que està passant i que a posteriori pues, revius moments pues, més interessants, no?
Com sou els esportistes, és que vas veure aquesta carrera repetida per primera vegada fent rodillo, no la podries veure assegut en el sofà tranquil·lament, és tremendo.
Que va, no hi ha temps.
I de res, Nil, que gràcies, que enhorabona i que continuïn els èxits perquè t'ho mereixes i molt.
Moltes gràcies.
Una ferrada forta, Nil. Gràcies, adéu.
Vinga, una ferrada.
Enhorabona a en Nil Riudovàs per tots aquests èxits. Segons per arribar a les dues del migdia, així acabam aquesta edició de dimarts d'Esportres Migdia. Aquí a IB3 Ràdio tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que vagi molt bé, acabeu de passar un bon dimarts. Adéu.
Son las dos.